migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem d'aquest nou calendari de vacunes. Una de les novetats és que la vacuna del virus del papiloma també s'administra als nois. Aquesta serà una de les novetats que hi ha en aquest nou calendari de vacunes. Però abans d'això, anem a repassar com tenim el temps, trànsit, actualitat, amb el Carlos Osada. Bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Doncs pocs canvis. És un dimarts, com tots sabem, de temps insegur i inestable. Ja us hem dit abans, comença a retirar-se l'estiu i també la calor. Aquest matí, cel tapat arreu de Catalunya, molta humitat, sobretot a la franja costanera. A la tarda arriben pluges que poden ser d'intensitat moderada i forta, sobretot a la vessant sud del Pirineu, amb temperatures que comencen a anar a la baixa. Es mantenen els 29 graus de Barcelona i Girona, els 27 de Tarragona, els 24 de Lleida i 20 graus Andorra la Vella.
Molt bé, què tal tenim el transport públic i la xarxa viària?
Amb molta tranquil·litat, no hi ha incidències al transport públic i a la xarxa viària fluïdesa en aquests moments.
Molt bé, què en destacarem de l'actualitat?
Doncs mira, d'entrada que aquest matí el Departament de Salut ha posat en marxa a la Fira de Barcelona un punt de vacunació per la verola del mico, amb capacitat per administrar unes 3.000 dosis cada setmana. Salut ha explicat avui que l'obertura d'aquest punt ha tingut molt bona acollida amb una excepcional participació aquest matí de 2.400 persones citades. Són persones que tenen un risc més propens a poder contagiar-se d'aquesta verola del mico. Estarem atents també a un informe de la Fiscalia de Catalunya que alerta del fenomen de les fotos robades a menors a web com OnlyFans. Segons la memòria de delictes informàtics de la Fiscalia, s'ha produït els últims temps una allau de denúncies de l'ús no autoritzat d'imatges penjades per menors a les seves xarxes socials i que els delinqüents agafen per després guanyar diners. En els primers mesos de l'any passat, per exemple, es van rebre més de 50 denúncies per aquest comportament. Com podem guiar els nostres fills perquè no caiguin en aquesta excessiva exposició dins de les xarxes socials? Ho escoltarem a partir de les 2 de la tarda i 20 minuts. Hem parlat amb experts que ens diran què hem de fer i com guiar els nostres fills perquè no caiguin en aquest parany, no?
És difícil, això, eh? És una tasca complicada.
Poner el cascabel al gato.
Sí, complicada. No oblidem una cosa, ja no només pels joves, que no ho saben, o ho saben menys, sinó també per tots, quan tu puges una foto a internet, ja està, ja has perdut el control. Comencem per aquí. A partir d'aquí comencem a filar més coses. Gràcies.
Vinga, cuida, bon Carlos. Programa, adéu.
L'actualitat esportiva d'aquest migdia amb el José Luis Gil. Bon migdia, José Luis.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Doncs,
com ho tenim?
Incidien els dos punts que acabava d'explicar el José Luis Corrochano i l'Andrea Peláez. Una, el canvi d'horari del Betis-Girona. Hem volgut canvi d'horari, perquè clar, anar a Sevilla a jugar a les 2 de la tarda, doncs no és el mateix que anar a Sevilla i jugar a 6:45 de la tarda.
No.
Per molt que, clar, Kicir, no? És una cosa que cau pel seu propi pes i afortunadament els senyors que manejan els horaris de la Lliga, doncs s'han adonat d'això. I el segon punt, també important, continua aturat el futbol femení. No hi ha acord en la remuneració dels àrbitres i, per tant, continua aturada l'activitat en el futbol femení espanyol d'elit, un tema que ja està començant a ser doncs, una mica ja preocupant, certament. Al marge d'això, en plana poliesportiva, anem recuperant dinàmica de rutina i una de les competicions que torna és la Lliga de Campions en el món de l'handbol. Avui ja hem viscut la prèvia de la primera jornada que afrontarà el Barça en la fase de grups i allà ha estat el Juan Arias que ens aportarà doncs, el que ha explicat a l'Antonio Carlos Ortega al capdavant d'aquesta plantilla del Barça d'handbol. I repassar com estan les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Travessa del Bayern Barça, opció més votada, 72%, victòria del Barça. Pregunta en clau blanquiblava. Quin sentiment us queda després de la sortida de Raúl de Tomàs de l'Espanyol? Opció més votada. 43%, alleujament. 33%, indiferència. 25%, tristor. En clau gironina. Ha estat aquest el millor mercat de fitxatges de Quique Cárcel com a director esportiu del Girona? 54-46, igualada la cosa, guanya el sí. Ha estat el millor mercat de fitxatges de Quique Cárcel com a director esportiu del Girona, en opinió del poble que ha votat a Twitter, @esportscope.
Quan passen 5 minuts de les 3 de la tarda, tota l'actualitat esportiva de casa a Esportscope amb el Joan Batllori. José Luis, gràcies.
A vostè, senyor. Fins demà.
Cuida't. Adéu. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural, però abans, si em permeteu, doncs atenció a aquest consell. Per exemple, déjame adivinar. Llevas soñando desde hace tiempo que te despiertas, abres el armario y encuentras lo que quieres ponerte a la primera, sin rebuscar. Eso sí que es una gozada, ¿eh? Ya lo creo. O puede que tus hijos se hayan independizado y quieras aprovechar su habitación para hacer el vestidor que has necesitado siempre. ¡Fenomenal! Pues vete a Leroy Merlin, Leroy Merlin, porque tienen lo que necesitas. Spatial Home, una solución económica que se adapta a cualquier espacio de tu casa gracias a sus estructuras de distintos tamaños. Además, están fabricadas con materiales resistentes y las puedes configurar y montar tú mismo. Incluso puedes montar tu vestidor hasta debajo de una escalera. Así, los asesores especializados de Leroy Merlin escuchan tus necesidades y te proponen distintas combinaciones de acabados y colores originales, complementos y accesorios compatibles. Allí mismo te hacen un presupuesto cerrado y sin compromiso, al mejor precio y con facilidades de pagos. Vamos, una solución completa que incluye transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a Leroy Merlin o comprar tu vestidor Spatial Home en leroymerlin.es y transforma tu hogar. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Adrián González, de Mundo Natural, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Pues encantado de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de Colacel Platinum. ¿Qué es Colacel Platinum?
Colacel Platinum es un suplemento a base de colágeno hidrolizado puro de origen marino. Esta vez combina la tecnología Berisol con estudios clínicos, y muy interesante, muy importante, algo que supere a todo lo que es el colágeno tradicional que hemos estado adaptado hasta ahora. Aporta también astrágalo. El extracto de astrágalo estimula las células madres, que son células pluripotenciales que están dispuestas y van viajando por todo nuestro organismo, mirando allí donde hay que reparar, donde tenemos que rejuvenecer los tejidos. Importante también la astaxantina. La astaxantina es hasta 500 veces más antioxidante que la vitamina C. Por lo tanto, lo hemos incorporado aquí. Importante para el hígado, para la piel, para la vista. Por lo tanto, no podía faltar en un suplemento tan potente como es el Colacel Platinum. Y además, la típica acción que nosotros buscamos en nuestro laboratorio y que no lo hace nadie más, que es inhibir esas enzimas colagenasas, esas metaloproteinas que van degradando todo lo que es el tejido de relleno, sostén, elastina, colágeno, ácido hialurónico. Todo eso se va perdiendo por el paso de los años, Cruz, porque estas enzimas se disparan a partir de los 25-30 años. Así que Colacel Platinum, con todos estos ingredientes y además con ese selenio y ese zinc que necesitamos para activar las enzimas reparadoras de nuestro organismo, hace que sea uno de los suplementos más potentes que hay en el mercado, y así Colacel Platinum se convierte en algo más que colágeno.
O sea, digamos que ya a partir de los 25-30 años sería ideal poderlo empezar a tomarlo.
Importantísimo, a partir de esa edad es cuando se disparan estas enzimas, que juegan un papel muy importante en la etapa embriológica, porque nos moldean, nos dan la forma a los dedos, a todos los tejidos, pero ya a partir de esta edad comienza el proceso de envejecimiento precisamente por la acción de estas enzimas. Imagínate que cuando estas proteínas con capacidad enzimática, que son como tijeras, van degradando todo el tejido de sostén, por ejemplo, en la piel, ¿qué ocurre? Flacidez, descolgamiento, arrugas superficiales y profundas, manchas, síntomas de envejecimiento. Pues esto hay que detenerlo, así es como trabaja el Colacel Platinum.
¿Cuál sería la posología del Colacel Platinum?
Muy sencillo, una ampolla al día es lo ideal, un vial de esto al día es ideal, siempre fuera de las comidas, eso sí, porque acuérdate que el colágeno es una proteína y además lleva muchos antioxidantes, lleva muchos nutrientes, vitaminas, que pueden competir con los de la dieta, por lo tanto, si le quieres sacar mejor partido, te recomiendo siempre que lo tomes con el estómago vacío.
Pues ya lo sabéis, podéis adquirir el Colacel Platinum llamando al 91-446-0000, es el teléfono de Mundo Natural, 91-446-0000, en tiendas especializadas, en herbolerías, parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Calendari de vacunació. El més destacat és que Catalunya inclou la vacuna contra l'herpes zòster en gent gran i la del virus del papiloma humà per a nois. Recordem que les vacunes, les vacunacions, les campanyes de vacunacions eviten uns 34.000 casos l'any de malalties immunoprevenibles, com la tosfeina o el xarampió. També seria una de les que ajuden. A més, evidentment, les vacunes necessàries, aquesta quarta dosi de reforç contra la Covid-19, contra el virus de la Covid-19. Quarta dosi de reforç contra la Covid-19, contra el virus de la Covid-19. Bé, parlem d'aquest calendari d'aquestes vacunes amb el vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, el doctor Ferran Moraga Llop, que el tenim al telèfon. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per atendre'ns, Ferran. Quines novetats o què tindrem de nou en aquest calendari de vacunació?
Bueno, en primer lloc, el que vull destacar és que per primera vegada, des que el 1980 el departament pues, ja té la potestat de publicar calendaris, és la primera vegada que en un any, concretament aquest any 2022, al març en primer lloc i al setembre en segon lloc, es publica un nou calendari. Que vol dir pues, que hi ha incorporació de noves vacunes. En aquest nou calendari, el de setembre, de fa uns dies, hi ha tres incorporacions importants. Una que es relaciona amb l'edat pediàtrica, amb el nen, que és la incorporació de la vacuna enfront del virus del papiloma humà als nois. Fins ara era a les noies. Ara també s'incorpora als nois, als nens, a l'edat de 11 i 12 anys. Entre 11 i 12 anys. I en segon lloc hi ha dos novetats que fan relació a l'adult, que són la incorporació de la vacuna de l'herpes zòster, la culebrilla, que diu en castellà, a dues cohorts. O sigui, a les persones que aquest any 2022 compleixen 65 anys i a les persones que aquest any 2022 en compleixen 80 anys. En el calendari de març ja s'havien introduït els grups de risc d'aquestes persones que poden emmalaltir amb l'herpes zòster. I en segon lloc, la segona vacuna de cara a l'adult que s'incorpora és una nova vacuna enfront del pneumococ, una vacuna que té molta més efectivitat i que té una major durada de la protecció enfront del pneumococ, que s'incorpora als 65 anys. Substitueix a la que estava administrant fins ara.
Llavors és un calendari que ja es posa en marxa. Un cop es publica aquest calendari ja es posa en marxa amb dates i maneres?
Sí, això ja comença a funcionar ara. Per exemple, els nois amb la vacuna de l'UVPH, pues, el curs de sisè de primària pues, ja s'administrarà quan toqui l'administració de la vacuna d'escolar.
Després, m'agradaria fer-te una pregunta, Ferran, ja que estem aquí. M'agradaria parlar-te dels brots que hi ha de pòlio. Em sembla que això estava controlat, però ara torna un altre cop a la càrrega. És una qüestió de manca de vacunació o de confiança?
Bueno, això és un problema important. No oblidem que en aquest moment que estem parlant de la pandèmia, ara fa pocs mesos, de la varola del mico com una emergència de salut internacional, eh? Ja havia una anteriorment, des de fa ja més anys, em sembla que és el 2013, que és la polio. Per què? Perquè malgrat que la polio està en fase d'erradicació, s'ha eliminat de molts països i continents, però encara no està erradicada, pues es produeixen brots. I concretament ara, aquests últims mesos, a Estats Units, a Nova York, a Londres i a altres països, pues, hi han hagut brots de persones que es contagien pues, per no estar ben vacunades quan surten a països en què hi ha polio, no? Per tant, és molt important continuar, no?, aquesta idea que tenen moltes persones. No em vacuno perquè no existeix la malaltia. Doncs pues no, la malaltia existeix i si no ens vacunem, la malaltia tornarà.
Clar, una de les coses, Ferran, moltes persones parlaven de la cobertura i atenció mèdica als nouvinguts i la importància que té aquesta cobertura sanitària, parlo d'Espanya en aquest cas, als nouvinguts, precisament per si venen de països on aquest calendari de vacunació, com per exemple aquestes malalties que parlem ara de la polio, doncs no estan al seu país, perquè llavors és una qüestió de salut dels nouvinguts i de salut dels que estem aquí també, i que estem vacunats. Vull dir, és una qüestió de cobertura total i especial atenció, no?, en aquest món global, cada cop més global.
Efectivament, quan tenim nouvinguts, aquestes persones s'han d'incorporar en totes les condicions, és a dir, tenen dret a totes les vacunes que tenen totes les persones i nens, o siguin adults, que viuen aquí. Per tant, és molt important l'actualització i normalització del calendari de les persones nouvingudes.
Després, ara comença... Hi ha dues coses que ens tiren a sobre. Parlem de la quarta dosi recomanada per la Covid. Per qui seria recomanable aquesta dosi?
Mira, en principi serà recomanable amb aquestes condicions que tenim ara, si no canvien, a les persones més grans de 60 anys, a les persones que estan en residències geriàtriques, als certs grups de personal sanitari i tenint en compte que les persones immunodeprimides ja siguin vacunades, sinó també s'han de vacunar. Però, evidentment, es començarà, com és lògic, per a aquelles persones encara de més risc. En quant a l'edat, doncs seran les persones més grans de 80 anys i les persones de les residències geriàtriques.
Després, Ferran, hi ha una certa alarma per la grip d'aquest any. Clar, si venim dels anys que venim, una certa protecció, sobretot amb les mascaretes, doncs s'ha reduït aquesta incidència de la grip. Per això hi ha una certa por, perquè ja no tenim la mascareta i no sé quina previsió hi ha davant de tot això, perquè s'estan aixecant molt les orelles davant de la grip d'aquest any.
Sí, efectivament, això sempre és una mica incògnita, no? El que és recomanable totalment és la vacunació de la grip, i més aquest any, doncs, que podria coexistir o conviure amb una onada o en casos, no?, d'una exacerbació de la pandèmia.
Doncs doctor Ferran Moragalló, pediatre i vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Bon dia, José Miguel, bon dia.
Doncs aquí ho tenim. De fet, el Departament de Salut calcula que gràcies a les vacunes, insisteixo, s'eviten uns 34.000 casos l'any de malalties immunoprevenibles, com les galteres, xarampió, rubeola, etc. No? És un gran què. Bé, de seguida parlarem d'una altra cosa que també és un gran què, però fa una miqueta més de cosa. Anava a dir fàstic, que seria la paraula, potser. Parlo de les rates. Doncs els animalons aquests, els rosegadors, doncs no són gaire agradables i són, des del mes passat d'agost, són un autèntic malson al centre de Barcelona. Entre les paneroles, els porcs senglars... Vull dir, tenim un què. Avui parlarem concretament de les rates. Amb qui parlarem? Parlarem amb el president de la DEPAP, parlarem amb el senyor Quim Cendra perquè ens expliqui tres quarts del mateix. Primer, el per què. Per què tenim tot això aquí? Tots sabem que durant l'estiu, tant paneroles com rates, doncs, treuen més el cap, no? Però tant, de seguida en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracares somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracares está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Oye, ¿qué te pasa?
No he sido yo, ha sido la báscula.
Vuelta a la realidad después del verano. Pierde esos molestos kilos de más en Institute Line, tu centro avanzado de adelgazamiento estético, con método no invasivo, cero dolor y además muy placentero y relajante. Entra en tu línea.
Institute Line en Barcelona y Castelldefels. InstituteLine.com.
És el moment d'exhibir el somriure que sempre has volgut. A Instituts Odontològics gaudeix d'un 30% de descompte en tractaments d'ortodòncia invisible i convencional. Demana cita a la teva clínica IO, a IOA.es o al 900 131 002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Les rates són un malson al centre de Barcelona. Ja des de mes d'agost, bàsicament, que ja es va detectar aquests problemes. Fins i tot es van arribar a tancar parcs, doncs, per la presència d'aquests rosegadors. És normal que... Bueno, normal, entre cometes, que hi ha una certa quantitat de rates a les ciutats, no? Però, clar, per què aquesta proliferació? Hi ha més o és que es deixen veure més? Quan parlem de rates, parlem de paneroles, parlem de... Els anglès ja ho sabem, és un d'aquells problemes que ja estan acostumats, ja baixen tranquil·lament a buscar menjar. Però i les rates, què passa amb elles? Parlarem concretament amb el president de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya, la DEPA, parlem amb el seu president, el senyor Quim Sembra, que el tenim al telèfon. Quim, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Quim. És normal que aquesta proliferació de rates, en aquest cas concret, a Barcelona?
Bé, començaves dient de si es tractava o no d'una plaga. Jo us he de confirmar que serà plaga si nosaltres percebem que el nombre de rates està per sobre d'aquell límit que nosaltres estem disposats a tornar. Per tant, vista les reaccions i vista la presència d'aquests rosegadors, doncs hem de considerar que sí, que són una plaga, perquè no estem disposats a tolerar aquest major nombre d'individus que estem percebent aquests últims dies, ja sigui a Barcelona com sigui també en altres indrets. Per tant, sí que és una plaga, i si és normal, doncs la veritat és que una plaga, per una banda, són normals, és a dir, és normal que hi hagin plagues, que hi hagin aquestes fluctuacions en les poblacions del que consideren plagues, insectes, en aquest cas rosegadors. Mm. Normal que hi vagin aquestes fluctuacions, i el que cal és restablir aquest nombre indesitjat de rates, amb un restablir-lo, baixar aquest nombre, restablir-lo fins al nivell que sí que estiguem disposats a tornar-lo, que potser és el nombre que teníem els últims anys, no?
Quin seria la teoria del per què han pujat tant el número, o és que no ha pujat i es deixen veure més per les calorades?
En dues coses. Ha passat en dues coses. La nostra valoració és que, per una banda, hi ha hagut un increment real de nombre de rosegadors, de nombre de rates. Aquest nombre real s'ha produït a l'increment per diversos motius. Mm-hmm. Un d'ells, el que nosaltres creiem més verosímil, és la manca d'eines que nosaltres tenim per lluitar contra les rates. Hi ha hagut restriccions a nivell europeu amb l'ús dels productes tradicionals, els que sempre fem servir per controlar les rates. Hi ha hagut moltes restriccions al voltant d'aquests productes i això fa que tinguem menys eines de lluita. Per altra banda, la lluita contra les plagues és una qüestió de recursos i també hem de denunciar que les administracions públiques, que són les principals responsables de la lluita contra les plagues en el medi públic, doncs primen, més enllà de lo que és la qualitat o la lluita contra la plaga, primen l'estalvi econòmic, no? I això també fa que els recursos hagin anat a menys, no? I, per últim, la pandèmia, que ha produït uns canvis d'hàbits en els comportaments d'aquests individus i uns canvis d'hàbits que fa que les vegem més i que siguem més, més ulls els que estiguem veient aquests rosegadors en l'àmbit públic, quan abans hi havia menys ulls i elles tampoc es prodigaven en aquest àmbit públic, que ara sí que s'hi prodiguen. Per tant, al cap i a la fi, si creiem que hi ha hagut un 25% aproximadament d'increment de rates, potser és un 15% degut als productes o a aquestes restriccions i un 10% perquè hi ha una aparença que n'hi ha més. Mm.
I, Quim, a partir d'ara què? Perquè, clar, això no s'haurà de controlar d'alguna manera.
Sí, doncs, donat que hi ha eines més toves,
sí,
menys fortes per controlar els rosegadors, doncs fa falta més recursos. Al final, de aquestes qüestions es solucionen amb recursos, no? I de fet, el cas de Barcelona, que em preguntava, doncs l'Ajuntament de Barcelona ja va destinar unes partides extres a fer aquest control de rosegadors a la ciutat, no? Entenent que hi havia hagut aquesta explosió d'individus i que es donava una situació excepcional i que s'havia de controlar. Més recursos, evidentment.
I ja per acabar, Quim, clar, estem parlant dels recursos que han d'utilitzar les administracions, en aquest cas parlant de l'Ajuntament de Barcelona, com qualsevol altre ajuntament que tingui aquest problema, però els ciutadans, què podem fer? Quins petits detalls podem fer per ajudar a no atreure els rosegadors?
Bé, els ciutadans el que hem de fer és aïllar-nos d'aquest medi exterior, que és el que ens proporciona les plagues, ja siguin insectes, ja siguin rosegadors, ja vinguin volant, ja vinguin caminant. Ens hi hem d'aïllar. És el millor que podem fer, és aïllar-nos. És a dir, que les nostres construccions, que la nostra vivenda estigui el més aïllada de l'exterior possible. Finestres tancades, mosquiteres, sistemes de desguàs ben aïllats del clavegram perquè no ens pugin pel clavegram la indesitjable panerola aquesta grossa, la triplaneta, on ens pugin les pròpies rates, no?, pel sistema de clavegram. Això és la primera recomanació. La segona és la higiene, evidentment. Totes aquestes plagues no venen a visitar-nos perquè sí, sinó que venen cercant aliments, cercant un lloc on establir-se, on fer-hi un niu, però que estiguin tranquil·les i que, a més, tinguin aliment. Per tant, la higiene és molt important. Des dels més petits nivells de brutícia que pot haver en una superfície a la cuina que trauria les formigues, per exemple, i ho haurem comprovat tots en algun moment de la nostra vida, segur, o les mosques, o fins a quan comencem a menjar alguna cosa, comencem a aparèixer les vespes, no?, per allà revolotejant, fins a nivells més grans. Són els torrebost, doncs amb els productes ben tancats, ben hermetitzats, perquè en cap plaga pugui sentir-se atreta per aquests residus, no? Aquests són els dos principals consells. I en l'últim lloc, quan apareix la plaga, quan la plaga ja hi és, doncs contactar sempre un professional, no? Des de l'EPAP, que reunim la majoria de professionals a Catalunya, sempre recomanem, perquè l'ús de productes domèstics, l'ús de productes del supermercat, per dir-ho així, que és la primer que fem, no?, anar a comprar aquell producte, en fem un mal ús, són també tòxics, i ens poden causar molts més problemes i ens acabarà costant més diners, no?
Doncs senyor Quim Cendra, president de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya, la DEPAP, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt amable, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Imagineu, no, aquestes... Tot això ho podem extrapolar, doncs, a paneroles o extrapolem a tots aquests bitxos indesitjables, en aquest cas, a casa. Pobrets, no? Tenen la seva funció, no?, en aquest món, però, miri, si això ja... que tinguin la funció lluny de casa, en tot cas, eh? Bé, parlarem d'una qüestió molt més agradable que parlar de rates, que sempre fa una mena de grima, no? Parlarem de bolets. Parlarem de bolets i parlarem de la temporada boletaire, que sembla que les pluges d'agost ha fet que s'avanci una mica en certes comarques catalanes, no? Parlarem amb la vicepresidenta de l'Associació Catalana de Micologia, la Laia Ribas, sobre bolets i boletaires. Però abans, si em permeteu, parlarem de Mundo Natural, perquè pots tenir, pots esborrar l'empremta dels teus excessos d'aquest estiu a la quinzena de la depuració de parafarmàcia Mundo Natural, perquè amb la compra de Depur Plus i Cloren de regal tens Fitolip Dren. Si tens cap dubte, doncs t'assessoren gratuïtament a Mundo Natural. Només has de trucar al 91 446 0000, 91 446 0000, o pots enviar un mail a info@parafarmaciamundonatural.es, info@parafarmaciamundonatural.es. Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears. La promoció no és acumulable i és vàlida a Parafarmàcies Mundo Natural i en parafarmaciamundonatural.es. I de seguida parlem de bolets aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa más bella que tú. Cosa más linda que tú. Única como eres. Inmensa cuando quieres.
bolet de que el Rosal ja s'ha avançat per les pluges. Les pluges de l'agost, s'entenen, eh? No aquestes que tindrem aquestes pròximes hores, aquesta tarda i demà, potser, sinó les de l'agost. S'està avançant aquesta temporada realment a tot Catalunya? És una qüestió que hem d'esperar. I, sobretot, quina temporada de bolets ens espera? Tenim al telèfon a la vicepresidenta de l'Associació Catalana de Micologia, la Laia Ribas. Laia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre's. Escolta'm, és una bona notícia pels boletaires que s'avanci la temporada, o no és tan bona notícia?
Bé, de fet, les pluges... Sempre són benvingudes, les pluges, sí. Sobretot pel bosc, per l'estat de sequera que teníem i que tenim encara en moltes comarques, amb la qual cosa les pluges són molt benvingudes i els bolets, evidentment, doncs, les necessiten i les aprofiten.
Clar, i després d'això hi ha un què. No sé si s'ha de ser optimista davant de tot això, Laia, quan diuen que es preveu una bona temporada de bolets. De què depèn que sigui una bona temporada de bolets?
Els bolets, de fet, són molt senzills i complicats a la vegada, no? Perquè, de fet, ells requereixen disponibilitat d'aigua, o sigui, necessiten tenir...
O sigui, primer que plogui.
Exacte. Que plogui i que no faci vent, perquè el vent normalment doncs eixuga molt i no els agrada gens el vent als bolets, i que hi hagi un rang de temperatures, doncs, més o menys normal. Cada bolet pot tenir el seu rang de temperatures que li agrada, però, evidentment, les calors excessives doncs no agraden als bolets, igual que les glaçades fortes tampoc no agraden a la majoria dels bolets, amb la qual cosa, si aconseguim doncs un ambient d'humitat i un ambient i un gradient determinat de temperatura, doncs això als bolets els agrada i sí, i poden anar sortint.
És a dir, Laia, que amb aquestes pluges que diuen que a partir d'avui ja tindrem, sí. Si baixen les temperatures, doncs tot apunta que els nostres bolets s'espavilaran.
Sí.
Perquè des de que es donen aquestes condicions, per exemple, fins que comencen a sortir, quant de temps passa? Una setmana, dues setmanes, tres setmanes?
Clar, això també depèn una miqueta de cada bolet, eh? Uh-huh. Perquè insisteixo que cada bolet és un món i té les seves pròpies condicions. No és el mateix un bolet molt petitet que necessitarà molt poc temps per créixer, una vegada tingui l'aigua disponible, a un altre bolet doncs, que pugui ser més gros, però podríem dir que entorn d'uns 15 dies...
15 dies.
Sí, una setmana, 15 dies, ja podem començar a trobar bolets. I fins i tot els més petitons, aquest ambient de pluja que respira, doncs poden accelerar molt les condicions perquè els bolets comencin a créixer, o que veure el bosc guarnit d'aquestes flors de tardor que podrien ser els bolets, no?
Que maco. La policia rural, doncs, ja està a la guaita perquè no es destrossi el medi, perquè sí, se sigui respectuós. Laia, com és... recordem una cosa, primer, encara que no ho sembli, quan tu passeges pel bosc, habitualment allà, aquell lloc per on passeges pertany a algú, o sigui, té un propietari, habitualment, té un propietari. Llavors, per intentar fer el menys malbé possible al bosc, com hem d'actuar correctament a l'hora de recollir un bolet? Com s'agafa correctament un bolet?
Bé, molt bé. A veure, és veritat, això que has dit és molt important. Hem de pensar que a Catalunya, per exemple, el 80% dels boscos són de propietat privada, amb la qual cosa, doncs, evidentment, primer, com a respecte a la natura, perquè som natura i necessitem a la natura, cal tenir molta cura doncs, a les nostres pràctiques per procurar que aquest ambient, que aquest món en el que estem, doncs, en un medi ambient o en una natura bastant feta malbé, doncs, que nosaltres no hi contribuïm en això. Aleshores, per collir un bolet correctament, realment no hi ha una manera. Explico. Per exemple, si nosaltres el que volem és identificar un bolet, perquè no sabem quin bolet és, sempre s'haurà de descalçar. És a dir, s'haurà d'arrencar el bolet. Després, amb el forat que deixem d'arrencar-lo, cobrim una miqueta aquesta part del miceli, diguéssim, de la part del cos del fong que quedaria al descobert, per tal que no s'assequi, podem cobrir una miqueta. I aleshores aquesta seria una bona manera per arrencar una bona part de bolets, però també per poder identificar un bolet amb seguretat. Però, en canvi, hi ha altres bolets, que, com per exemple una carrereta. Una carrereta, la carrereta, tu quan l'agafes, doncs realment, si l'arrenquessis, t'emportaries un pam de terra, perquè estan com molt enganxades en el terra. Amb la qual cosa, aquí pot ser una bona manera de tallar-la amb unes tisores. Un rovelló, que és un bolet que generalment causa molt poques errors d'identificació, o en tot cas no necessitem la base per identificar-lo, doncs si el tallem, tampoc no passa res. Durant molts i molts anys els bolets s'han tallat, els rovellons s'han tallat als nostres boscos i continuem tenint espècies de rovellons. Amb la qual cosa, depèn del bolet, podem fer un mètode o un altre, però sí que és veritat que descalçar el bolet, arrencar-lo, és la manera, sobretot quan no estem molt segurs de l'espècie.
I la darrera pregunta que et faré, no parlarem de com cuinar-los, perquè hi ha mil i una maneres de com cuinar un bolet, sempre totes pràcticament boníssimes, però sí et preguntaré que facis una aposta. Una aposta, ens la juguem. Tu creus que serà una bona temporada de bolets?
Mira...
ja sé que és molt difícil de donar una resposta.
Això seria, mira, pregunta'm al final de temporada. Realment, vale. Com que els bolets depenen tant... Els bolets depenen tant de les condicions meteorològiques, aquí gairebé necessitaríem ser meteoròlegs per tal doncs, de poder fer una previsió, no? És veritat que cada indret a més, té les seves característiques, que hi plou més o hi plou menys. Aleshores, és una aposta molt complicada, i més com està avui en dia el temps.
Sí.
Que no ens en podem enrefiar gens ni mica. O sigui que, malauradament,
no te la jugues.
Si alguna cosa serà totalment a l'atzar.
Serà millor preguntar a un meteoròleg, segurament, igual pot dir, mira, doncs farà pluja o no, ja veurem. Doncs,
exacte.
Laia Ribas, vicepresidenta de la Societat Catalana de Micologia, gràcies per aquesta atenció que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, que vagi bé.
Adéu-siau. Gràcies, Laia. I de seguida parlem amb Medicentre, parlem de Medicentre i parlem de com hauria de ser l'atenció geriàtrica aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Si estás viendo las fotos del verano y estás pensando, tengo que perder peso, ahora es el momento de llamar a Enriqueta.
Sí, con el plan 1-2-3 conseguirás un abdomen plano, una mejor forma física, adelgazarás rápido y fácil, y si estás harto de dietas estrictas, pásate ya al plan 1-2-3. No son batidos, sigues comiendo y perderás el peso que tú necesitas.
Es natural, apto para todos, y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña, drenantes, eliminas toxinas, nos deshinchamos y bajamos barriga y 2 kilos.
Semana 2.
Sobres de naranja, pura fibra y prebióticos que regulas tu metabolismo y pierdes ya 3 kilos más.
Y semana 3.
Las cápsulas captagrasas saciantes, pierdes en total de 4 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53. Infórmate sin gastos de envío y de regalo el tratamiento detox y el tratamiento de 5 parches adelgazantes de abdomen plano. Gratis con tu plan 1-2-3. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Recuerda que ya estamos de vuelta para perder peso.
Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con su director médico, el doctor Humberto Los Certales, especialista en medicina interna y experto en medicina regenerativa. Doctor, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Hoy vamos a hablar de enfermedades degenerativas y las medicinas, la medicina regenerativa, que sería lo que contraponemos a todo esto.
Efectivamente, dentro de del campo de la medicina regenerativa están todas las patologías de tipo degenerativo en las cuales está implicada de alguna manera el sistema inmunitario. Son estas patologías autoinmunes, ¿no? Con una base autoinmune, con una base de que el sistema inmunitario, que es el que tiene que reparar, pues se nos ha vuelto en contra. Y entonces lo que hace es degenerar. Y entonces esto tiene solución, y estoy hablando en este caso ya de patologías mucho más importantes, como sobre todo en algunos casos diagnosticados de fibromialgia, que no son tal fibromialgia, sino que son enfermedades degenerativas y relacionadas con cierto grado de autoinmunidad porque el sistema inmune ha fracasado en su reparación. Entonces, en estos casos de enfermedades degenerativas donde hay implicado el sistema inmunitario, lo que hacemos es inmunomodular, o sea, a través de lo que el cortejo de células inmunomoduladoras, células dendríticas y en algunos casos macrófagos que nos han ayudado mucho y todas estas células precursoras, somos capaces de modular utilizando una forma muy adecuada. Hemos encontrado un método que desarrollado durante 40 años a nivel internacional y hemos encontrado un método para poder incentivar a que se autorrepare dándole la información al sistema inmunitario. Nuestro éxito en este caso, evidentemente, muchas veces no se consigue en una primera vuelta, porque claro, tienes que hacer una primera tanda de tratamiento, que normalmente son 2-3 sesiones, y entonces ver un poco la respuesta, ¿no? Me gustaría que en un par de sesiones pudiésemos arreglarlo todo, pero muchas veces, en algunos casos, hemos tenido que insistir. Porque una vez
supongo
pasado,
que también depende de la reacción. Cada cuerpo es un mundo y también de la gravedad, del avance de la enfermedad en este caso y de cada persona, porque a veces cada persona reacciona de diferente manera, ¿no?
No, y su sistema trabajará y piensa que a lo mejor a veces hemos tratado gente que tienen pues 80 años. Entonces, claro, no es lo mismo una persona de 30 años. Por ejemplo, tenemos casos interesantísimos. Con la colitis ulcerosa estamos muy contentos, estamos a punto de publicar un estudio porque hemos encontrado un resultado extraordinario, hemos podido frenar la patología de forma radical, o sea, que no tiene ni síntomas ni medicación y además por colonoscopia, cicatrización de todas las lesiones.
Pues no vais a perder nada por informaros, si estáis en alguno de estos casos, no vais a perder nada por informaros con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra. La primera visita es gratuita, informativa, Medicentra está en la calle Consell de Sens 160 y el teléfono, os doy el teléfono, 93-476-30-55. De todas maneras, en la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es. Doctor Humberto Los Certales, muchísimas gracias.
A vosaltres, moltes gràcies.
I ara, com hauria de ser l'atenció genèrica del futur pròxim? Tenim al telèfon el president de la Fundació Edat i Vida, el doctor Josep Maria Via. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns, com sempre. Clar, després de tot l'enrenou que hi ha hagut des que va esclatar les pandèmies a les residències, cal un replantejament, no?, del model de residència del futur, perquè quan ens jubilem els baby boom, segurament això haurà de canviar d'alguna manera. Cap on anem? Cap on va aquest model?
A veure, jo crec que cal, diguem, clarificar i diferenciar algunes coses. És a dir, les residències en aquests anys passats amb la Covid doncs s'han vist sotmeses a una situació de tensió extrema, com tota la societat. I jo diria que, doncs, sense negar el que ha passat, perquè doncs, el que ha passat és el que ha passat, potser s'ha oblidat que aquests centres, diguem-ne, mai van ser concebuts com a centres sanitaris, sinó que van ser concebuts com a alternatives de la llar. El que passa és que això era quan la gent no envellia tant i moria més jove, i no els hi donava temps, per dir-ho així, a posar-se molt malalts, a tenir molta patologia crònica, amb el qual, doncs, mentre vivien a la residència, podien seguir anant al metge com si visquessin a casa seva i el problema no hi era. Ara la gent que hi ha a la residència és molt gran, està molt deteriorada, té molta patologia crònica i no se resol adequadament el tema de l'atenció sanitària a les residències. Aleshores, s'ha donat una imatge del personal de les residències com que han fet les coses malament, i en realitat no és així, perquè el personal de les residències no és sanitari en general, més aviat és de l'àmbit social. I aquí s'ha produït una situació una mica injusta per lo que és els treballadors de les residències. Aquest seria un primer punt. I en quant al segon, doncs és evident que pràcticament ningú per voluntat pròpia vol anar a una residència. És a dir, s'estima que només el 4% de les persones que estan a les residències hi estan per voluntat pròpia. I entre els que formem part del Baby Boom, jo en formo part, Pues a veure, nosaltres si podem triar no volem anar a una residència simplement perquè volem estar a casa. I aquí l'únic que passa és que a vegades a l'estar a casa arriba un moment que presenta unes limitacions que fan difícil poder continuar estant a casa. I aquest és un gran tema. És un gran tema que ara em podria allargar molt, però que el deixo aquí i el podem desenvolupar avui o un altre dia, segons el que us interessi.
Home, això m'interessa molt, eh? Com es podria solucionar això? Perquè és veritat que a tots ens agradaria, doncs, tenir la nostra bellesa a casa, però, clar, hem de preveure que tindrem alguna malaltia, crònica o no crònica, i més d'una, possiblement. Llavors, com solucionarem aquesta assistència?
Si hi ha recursos, i a partir d'aquí podem entrar en si els recursos són privats, són públics...
Sí, sí. Acabes de tocar el moll de l'os, si hi ha recursos. Aquest és el gran problema per pràcticament tota la vida.
Clar, imaginem-nos simplement posar en un domicili tot el que permet posar avui en dia la tecnologia. Tot. I quan dic tot, és tot. És a dir, sensors intel·ligents, robots, etcètera, etcètera. Doncs, esclar, les possibilitats de prolongar l'estada a casa davant de limitacions funcionals es multipliquen. Però, esclar, qui ho paga, això, no? Qui s'ho pot permetre pagar? Quin sector públic o quina butxaca privada s'ho pot permetre pagar? Per tant, avui per avui, doncs, hem d'anar progressivament i hem de continuar pensant en alternatives. Hi hauria un model ideal, que és poc real, a la pràctica, que és el de dir, mira, jo m'estic a casa realment fins que hi puc estar, i per tant ho allargo moltíssim, suposant que tingui una esperança de vida llarga, que no em mori jove. I, bueno, doncs, quan ja tinc 3 o 4 patologies cròniques, estic al voltant, per dir alguna cosa, dels 90 anys, i ja no em puc valdre per mi mateix, i fins i tot el suport que tinc a casa doncs no és suficient, etcètera, etcètera, doncs aleshores me'n vaig més que a una residència a un centre sociosanitari, a un, diguem-ne, hospital per gent gran, en el que hi passo l'últim temps de la meva vida. Però aquí ja estaríem parlant realment dels últims períodes de la vida, no tant d'estades llargues, amb una casa que no és casa teva, que es diu residència, que si hi ets, que moltes vegades és necessari perquè els recursos per estar a casa no hi són, doncs fa que això que dèiem, que molta gent hi hagi de ser perquè no té alternativa, però que en realitat no sigui l'opció preferida. Diguem que la teoria ens diria que tu estàs en una residència perquè no pots estar a casa, però la residència és el substitut de casa teva i tu continues tenint el teu metge d'atenció primària en el CAP, el teu hospital de referència, el teu sistema sanitari. Però què passa? Que el teu metge del CAP, el CAP té una dimensió de personal sanitari adequada per unes vides amb un nombre de persones, pues, entre cometes, diguem, normal. No per unes vivendes que es diuen residències en el que viuen 100 persones grans, o 70, o 120, o 60, les que siguin, amb una alta càrrega de malaltia, perquè no estan dimensionats per això. Amb la qual la teoria és pràcticament impossible de dur a la pràctica.
Doncs, doctor Josep Maria Via, president de